de la nit. Ho hem d'anar deixant aquí també, la tertúlia d'aquest divendres, amb el Rafa López, el Dani Sánchez Ugart, la Dolors Camats i el Roger Pi de Cabanyes. Gràcies a tots.
Gràcies.
Que vagi bé. Bona nit i bon cap de setmana. Les 10 en punt. Actualitzem la informació. Adrià Santasusagna, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que Benjamin Netanyahu avisa que Israel farà moltes incursions i molt potents a la franja de Gaza. Recordem que el país ha fet un ultimàtum de 24 hores i ha demanat als civils palestins que es desplacin a la part sud de la franja per evitar conseqüències mortals. Davant d'aquestes paraules, que acaba de reaccionar són les Nacions Unides, que fan una crida a Israel perquè deixi actuar l'ajuda humanitària. Fa pocs minuts també acaba de comparèixer el seu secretari general Antonio Guterres, que ha demanat tant a Israel com a Palestina que facin un pas per desescalar el conflicte. Immediate humanitarian access
throughout Gaza. Demanem accés immediat a l'ajuda humanitària perquè puguem portar gasolina, aigua i menjar a tothom qui ho necessiti. Fins i tot les guerres tenen normes. La Carta dels Drets Humans s'ha de respectar i els civils s'han de protegir. I també tots els hostatges a Gaza han de ser alliberats. És imperatiu que totes les parts i qui tingui influència sobre elles facin tot el possible per aconseguir fer aquest pas endavant.
I aquesta petició lliga amb la crida a la desesperada que fan les ONGs de la situació a la franja de Gaza. Ara mateix la situació és crítica i alerten que no hi ha cap lloc segur pels civils palestins. La directora del Comitè Espanyol de l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats Palestins, Raquel Martí, ha explicat que ells han pogut evacuar el seu personal, però que és del tot impossible que els palestins puguin marxar abans que acabi l'ultimàtum d'Israel. En una entrevista aquí, el 9C diu que hi ha famílies senceres a casa seva esperant el bombardeig, que els hospitals estan saturats i que la situació està del tot descontrolada.
No se puede hablar de evacuación a la población civil palestina dentro de la franja de Gaza, porque no existe tal evacuación. No hay capacidad de ninguna agencia de Naciones Unidas para poder mover a 1.100.000 personas desde el norte de la franja de Gaza hasta el sur. Además, nosotros no podemos tomar esa responsabilidad.
A més, han hagut d'aturar tota l'ajuda humanitària perquè ni tan sols tenen recursos materials. No queden mantes, farmacioles ni medicaments, el que s'hi ha de sumar al tall d'aigua i electricitat, el que ha sotmès Israel als palestins.
Més coses, els experts alerten del perill de sobreexposar els infants a les pantalles.
El doctor en Biologia i director de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona, David Bueno, acaba d'explicar que el 9C els canvis que detecten els infants que pateixen aquesta sobreexposició a les pantalles.
Les pantalles el que donen és bàsicament dos sentits, vista i oïda. Normalment estan quiets, no hi ha cap altre sentit implicat, i això el que fa és disminuir la capacitat del cervell de després poder integrar tot el seu entorn, i això dificulta aspectes com fins i tot els mateixos aprenentatges, la socialització.
Recordem que, segons l'Associació Catalana de Llars d'Infants, en dues de cada tres escoles bressol s'hi ha detectat casos de sobreexposició a les pantalles per part dels infants.
I aquesta hora tenim un ull posat a Renfe perquè hi ha problemes al servei.
Sí, ara mateix hi ha fins a 30 minuts de retard als trens de l'R4 i R12 per un atropellament. S'ha activat el pla Ferrocat i ara per ara, segons informa Renfe, ja està restablerta la circulació en les dues vies. Ara bé, i aquesta mitja hora de retard en aquests trens, repetim, de l'R4 i l'R12.
Gràcies, Adrià. Fins ara.
Fins ara.
Als esports, Gerard Vall. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs mira, passarem balanç dels dos primers mesos de competició de clubs amb l'entrenador català Rubi, que ara està sense equip. Parlarem també de les lesions del Barça, l'última d'Alejandro Balde, i anirem cap a Itàlia també per saber què està passant amb una trama d'apostes il·legals en la qual hi ha involucrats jugadors professionals. Per cert, també molt pendents del desenllaç del partit del Barça de bàsquet, segona jornada de l'Eurolliga, ho té tot de cara en els últims minuts. Guanya de 6 a la pista de l'Olympiacos, un minut pel final.
A partir de 11:45, el tu diràs amb el Gerard Ballera. Gràcies, Gerard, bona nit.
Molt bé, fins ara.
I el temps, Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Baixen les temperatures i arriba pluja?
Sí, baixaran sobretot diumenge, demà ja ho notarem. Avui encara hem arribat als 30-31 graus en alguns sectors de l'interior de Catalunya, però demà encara rondarem els 25 amb facilitat, encara temperatures altes per l'època, un descens que serà més clar diumenge. Han anat arribant núvols ja, que faran que de fet la propera nit sigui una mica més suau. Ara les temperatures són més altes que les que teníem a aquesta hora, per tant, paciència, perquè demà ja veurem temperatures més altes que no pas avui o que no pas els últims dies. Demà núvols més gruixuts cap a l'oest de Catalunya que no pas a la resta, al matí sense precipitacions, a la tarda sí que alguns ruixats cap al Pirineu, dispersos al nord de l'Alt Empordà. Diumenge, atenció, ruixats i tempestes al matí fins a primeres hores de la tarda entre el nord de la Costa Daurada i el litoral i prelitoral central, i de cara a la segona meitat del dia alguns ruixats de manera dispersa de nou al Pirineu i entre la Garrotxa, les Guilleries, el Montseny i l'àrea del Cabrerès, i acabem diumenge sí que la baixada de temperatures de dia la notarem de manera més clara, i la setmana que ve sembla que vindran més pluges. Bones notícies.
Gràcies, Abel, bona nit.
Bona nit, bona setmana.
Passen 5 minuts de les 10 de la nit, anem ja amb el Salsa Agredolça. La salsa agredolça de cada divendres amb el Jordi Garrigós. Jordi, què tal? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Avui tenim una secció especial. Primer perquè ens retrobarem amb un amic, un vell conegut d'aquest programa, que ara feia temps que no venia, ara de seguida ho descobrirem. I segon, perquè avui hem vingut a celebrar un llibre. Això sí, és un llibre, una novel·la que té molt a veure amb la música, per tant, l'essència de la secció no es perd, no?
Exacte. Aquesta nit al Salsa Agredolça recordarem a l'escriptor Francisco Casabella i parlarem del seu llibre més icònic, El dia del Batussi, una novel·la que sona així. Sempre és un bon moment, no?, per escoltar la Kiss Black, aquesta cançó dels Bravos, en el qual van arribar el número 2 a la llista d'èxits d'Anglaterra i el número 4 als Estats Units. Però si han sonat aquesta nit és perquè és la primera cançó que apareix referenciada a El dia del Batussi, aquesta novel·la del Francisco Casabella, que és d'absolut culte i que diumenge 15 d'octubre, per tant aquest diumenge, serà àmpliament recordada a Barcelona. Tot això gràcies a la jornada El Batussi torna a Barcelona, un homenatge a Casabella en el dia que és complert 60 anys i que ha comissionat el Miqui Otero, escriptor, periodista i antic propietari, per dir-ho d'alguna manera, de la secció musical del No ho sé.
I tant, Miqui Otero, què tal? Bona nit.
Molt bé.
I ben tornat.
No, és un plaer estar aquí, com a casa, vaja.
Vas marxar sent el canalla i ara tornes a la Salsa Agredolça.
Sí, és com quan traspasses un bar, no? I canvien el nom, deixen la decoració similar i llavors tu tornes de tant en tant a fer una canya amb un cafè, o sigui...
A veure, avui parlarem d'aquesta jornada que es farà aquest diumenge, es faran una sèrie de concerts, debats, monòlegs, itineraris per recordar aquest escriptor català, posant èmfasi en la trilogia, ara ho deia el Jordi, El dia de Batussi, considerada una novel·la de culte sobre Barcelona del segle XX. Després ens centrarem en aquesta celebració d'aquest diumenge que has comissionat, però comencem pel principi. Qui va ser Francisco Casabella i per què avui estem parlant d'ell?
El Francisco Casabella va ser un escriptor per mi importantíssim, un escriptor que va morir sobtadament i massa d'hora als 45 anys i que ja llavors, ja en el moment de la seva mort, tenia una mena de culte de lectors que més que lectors eren fans i ell s'havia dedicat a escriure una sèrie de novel·les que narraven altres Barcelones que habitualment no apareixien en els llibres i en concret, tot i que va guanyar el Premi Nadal amb la seva última novel·la, o tot i que El Triunfo, la seva novel·la de debut, és molt mítica també, El dia del Batussi és probablement el llibre pel que és més recordat. El dia del Batussi és aquesta novel·la de la qual parlarem ara, que ara ens comentava el Miqui, però el Batussi, que li dona el títol, forma part de la cultura popular universal, és un tipus de ball amb orígens africans que es va posar molt de moda als anys 60 als Estats Units. És un ball en solitari, no es balla en parella, es fan uns moviments com cap endavant i enrere, és molt guai de veure, i entroncava molt bé amb el rhythm and blues, amb el soul, etc. La febre per aquest ball va aparèixer quan els Orlons, que és un grup de Filadèlfia dels 60, van fer una cançó que es deia de Watussi,
i va ser com una mena de cançó a l'estiu als Estats Units. Pensàvem aquella cançó de SketchUp que fèiem una coreografia quan la ballàvem, amb la Macarena, que hi havia una coreografia. Doncs va haver-hi aquesta febre amb el Batussi. Després l'any 63 el Ray Barreto faria aquesta cançó que escoltàvem ara, que és el Batussi, que escriu aquest personatge que sí que guarda certa relació amb el protagonista d'aquesta novel·la, Mickey, perquè el Batussi, que és el que representa en la novel·la, que és aquesta figura principal del Batussi. Qui és el Batussi?
Sí, el Batussi és una mena com d'encarnació en el barri del mite de Dionís, d'aquest déu del vi i de l'èxtasi, no? I és un personatge que és un gran ballarí, però a la vegada podria ser també un assassí. És un personatge mític, llegendari, del que tothom parla en el barri, però que molta gent no ha vist mai i s'ho inventa, no? I aquesta persona, tothom té una fascinació absoluta per ell, però quan arriben maldades al principi de la novel·la hi ha un assassinat, tothom li comença, diguem, a endinyar la culpa,
la responsabilitat
i la culpa amb ell, no?
El dia de Batussi és una trilogia, es van publicar en tres novel·les, gairebé 900 pàgines d'una novel·la que no sé si un recorregut per un temps i una Barcelona que tampoc està gaire explicada, com a mínim des d'aquest punt de vista. Què és el que la fa especial, aquesta novel·la?
Mira, jo crec que el Batussi més o menys arrenca, el dia del Batussi és uns mesos abans que de l'enderrocament de la gran majoria de barraques de Montjuïc, de les barraques de Montjuïc. És una novel·la que va de la demolició, l'enderrocament de les barraques, fins a la febre del boom del totxo, no? I per això mateix és una mica com que és una novel·la que agafa i atrapa d'alguna manera la misèria dels vençuts durant el tardofranquisme i tota la misèria econòmica que hi havia en aquest tipus de barriades, però que també el que fa és parlar de les mateixes corrupcions que existeixen en els centres de poder de la transició, no? De la transició espanyola i de la transició aquí, a la ciutat. Ell sempre deia una frase que la deia mig en broma, però mig seriosament també, que és que vam passar d'un país dramàtic a un país imbècil. I que si aquell primer país dels vençuts, de la misèria, era un país corrupte, sonàmbul, no? I miserable, aquest altre era olímpic, era com diríem, vull dir, no dormia mai tampoc, però era també corrupte. Jo crec que aquí està la clau de la novel·la del Casavella. Hi ha moltes novel·les sobre l'oblit, sobre el dolor, sobre tot allò que va passar en el franquisme, i és la primera que sap detectar els problemes que també existien en una transició que es considerava modèlica, o que s'ha considerat modèlica durant molt temps.
Claus de la novel·la del Casavella és la vinculació que té la música. Diria que d'aquesta novel·la i de la majoria que té el Francisco Casavella, en el sentit que constantment apareixen cançons i grups referenciats a la novel·la. Mm. Per mi hi ha dues coses molt importants en el dia del Batussi en relació a la música. D'una banda, és com el Casavella aconsegueix que tinguis una mena de fil musical que se't queda dins el cap i que t'acompanya durant tota la lectura. Quan pensava en aquesta secció, pensava en les, per exemple, les pel·lícules del Tarantino, que van succeint-se cançons que se't queden al cap, i tu a vegades tens la sensació que una pel·lícula del Tarantino sona a alguna cosa, a alguna cançó. Amb les novel·les del Casavella, per exemple, amb El Triunfo també passa molt, és una cosa constant. Hi ha gent que ho fa molt bé, és una cosa que entenc que és buscada per un escriptor. El Nick Hornby ho fa molt bé, el Carlos Tanon també ho fa molt bé. Són cançons que una mica et proposen, no?, aquest viatge musical.
Transporten, sí.
Exacte. I l'altre, que a mi em sembla la clau, o una de les claus d'aquest projecte megalític, que és que si el Casavella volia fotografiar una ciutat al complet, i com ha dit, com molt bé ha explicat el Mic, això va de les barricades als segles de poder, també s'havia d'escoltar, no?, d'alguna manera. L'autor explica una Barcelona soterrada i silenciada, que també té una escena que sovint es mou als marges de l'acadèmia, i si tu vols explicar un lloc, també l'has d'escoltar, i és el que fa el Casavella en aquesta novel·la. Ara escoltàvem Los Negativos, que és una banda de pop psicodèlic de Barcelona molt relacionada amb l'escena mod dels 80 i que surt referenciada a la novel·la, com també apareixen moltíssims altres grups, alguns dels quals, això és bastant fort, avui dia és impossible de trobar cap cançó d'ells, en canvi estan al Batussi.
No descartis que un sigui inventat, no, que hi hagi trampa. Podria ser.
Com a mínim, a nivell digital, és impossible trobar res de Los Novios, de l'Hombre de Pequín, de Nervios Rotos...
O sí, amb los que Spotify no existeixen.
Quina relació li veus tu a la música?
Amb la seva escriptura, moltes. És a dir, ell sempre deia que li agradava escriure amb un estil hermoso, duro y elástico, que sona com hauria de sonar una cançó, no? O amb elevació, elegància i entusiasme, també sona com hauria de sonar una cançó, no? Jo crec que hi ha una gran profunditat literària en les novel·les del Casavella, però també hi ha un ritme, hi ha una agilitat, hi ha unes tornades, uns temes que tornen un cop i un altre. I és la manera, com deia el Jordi, d'atrapar un país, no? Les novel·les del Casavella comencen amb rumba catalana, sentida a peu de carrer i no per la ràdio, però després exploren grups, diguem, semiocults, gairebé clandestins, que s'escolten a determinats llocs on va determinada gent, i fins i tot coses ultraconegudes que sonen a la ràdio. És gairebé la banda sonora de cada època, no?
Aquests que sonen són uns habituals d'aquesta secció, Jordi?
Exacte. Sí, estan aquí més que aquesta taula.
I de l'anterior també, Canalla també sonaven.
Són els Sufixirles, sí. Grup de garatge, punk, rock 70 de Vallcarca, que diria que són els primers, no sé si el Miqui em pot confirmar això, que van fer una cançó homenatge de record a aquesta novel·la.
Cançons, bueno, del Batussi probablement sí.
Justament del Batussi no, però del Batussi del Casavella.
De la novel·la, sí.
No sé si tu coneixes quina és la relació del grup amb el Francisco Casavella.
Sí, home, el Martí Sales, el cantant i compositor, eren amics amb el Casavella, i jo crec que és una cançó que atrapa molt, molt bé l'electricitat que té la novel·la. És una cançó brutal, no? Perquè té aquest punt, em sembla que barreja com versos del Cinto Verdaguer amb un llenguatge gairebé de carrer. Hi ha aquesta proximitat, parla del rincón, de l'artista, dels Tres Tombs, sí. Un lloc on acabem, encara acabem algun lloc, algun cop, i sovint, i és aquesta barreja elevada i a la vegada espídica i molt, molt guai. Jo crec que atrapa molt bé la novel·la, aquesta cançó. Sí.
Com explicava el Miqui, el Francisco Casavella va morir molt jove, de fet, molt als 45 anys, i suposo que això el converteix en el típic autor maldito, que crec que és un terme que a ell no li agradava gens, això del maldito.
No, a ningú li agrada.
A ningú li agrada.
Bueno, no sé. Perquè no siguis artista, llavors t'agafes això de maldito per tenir alguna cosa a dir, no?
Però és evident, i també ho explicava el Miquel al principi, que aquesta novel·la i que aquest autor tenen un culte important al seu voltant. La Tussi és una mena de bíblia entre els lectors que s'hi acosten.
I és una novel·la molt visionària, que avança moltes coses. Es parla, ara que estem parlant tant del Villarejo i de tot plegat, però el 2002 no es parlava tant. Doncs el tio, el Fernando Atienza, que és aquest personatge que neix a les barraques i acaba fins i tot treballant per les altes esferes de Madrid, del poder a Madrid, ell es defineix com un personatge nascut i crescut a les cloaques. Hi ha informes policials filtrats. Hi ha un partit que es diu Partido Liberal Ciudadano, que vol ser liberal i de centro. Hi ha mil trepes que s'assemblen al Pequeño Nicolás. Hi ha mil coses que tenen a veure amb aquesta novel·la que després d'una manera inquietant, diria, fins i tot, es van anar complint.
Sí.
La cosa és que aquesta novel·la, que dèiem això, que és tan de culte i que atrapa tant a tothom que s'hi acosta, per què creus que s'ha quedat en aquest culte i que no és una novel·la de masses? Per què no és una novel·la de Barcelona que llegeix absolutament tothom? Quin és el motiu? És perquè per ser una novel·la tan excessiva, potser?
Bé, no ajuda que tingui gairebé mil pàgines, no? Però Però jo crec que està sortint dels cercles del culte i que el temps ja està donant la raó i està arribant a altres públics i a noves generacions també, no? Jo, sembla que ho deia l'Orwell, l'únic crític literari vàlid és el temps, i jo crec que el temps ja està donant la raó a aquesta novel·la, no només per totes aquestes coses que ha encertat, que deia ara, sinó perquè cada cop s'apropen més lectors nous, i és una novel·la molt fàcil de llegir, molt entretinguda, no? Molt divertida per moments, però que és una novel·la imponent, catedralícia. És normal que no fos un clàssic instantani que llegís absolutament tothom, però jo crec que la qualitat dels que els llegeixen i el recomanen sense parar fa que cada cop sigui una novel·la més en les ments de la gent que vivim aquí, no?
A mi me llaman el guapo porque una noche maté a tres gatos. A mi me llaman el guapetón porque una noche maté a un león. Pero una noche, señores, salí corriendo como un ciclón. Porque venía detrás de mí, venía corriendo un bravo ratón. Pero una noche, señores, salí corriendo como un ciclón. Porque venía detrás de mí, venía corriendo un bravo ratón. Pau, 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 lo mató, pau, pau, pau. Pau, 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 lo mató, pau, pau, pau. Pau, pau, pau.
Doncs ja sabem qui és Francisco Casavella, la importància de la seva gran novel·la, El dia de Batussi, i la seva relació amb la música. Això és el que hem repassat fins ara, però centrem-nos ja en aquest homenatge. Per això també tenim aquí Miqui, que li fan aquest diumenge. Abans d'entrar en els actes en si, per què es fa aquest acte ara? Com s'ha gestat aquest homenatge d'aquest diumenge a Barcelona?
Ostres, doncs és una mica el que deia el Jordi, no? El gran culte a Casavella. S'han fet molts homenatges al Casavella, però eren homenatges entre amics, no? És a dir, eren homenatges per conversos, no? O sigui, és a dir, es reunien els fans fervorosos del Casavella i feien algun tipus d'homenatge, sempre molt bonic, però a l'Apolo o en un casal cívic o a llocs més petits i més entre nosaltres, no? I en canvi, arriba un moment feliç, afortunat, que jo considero que és molt guai que hagi arribat, que és que la ciutat vol fer-li aquest homenatge, no? Se sent en deute d'alguna manera. Llavors, Biblioteques de Barcelona i després també l'ICUB decideixen, no, que és hora de fer-li un homenatge real, que la ciutat li torni, diguem, el que li ha donat, i trien, i això és bonic també, dues coses. Bueno, trien el dia que hagués fet 60 anys, quan es compleixen 20 anys de la publicació de la novel·la, i trien com a escenari el pati d'armes del Castell de Montjuïc, que és precisament on hi havia aquestes barraques d'on surt el protagonista de la novel·la. Llavors, de sobte, tot encaixa una mica, i també és guai com està muntat, perquè el fet que sigui diurn, que sigui gratuït durant tot el dia, el fet que hi hagi furgonetes per menjar, per demanar menjar, etc., fa que aquí pugui anar qui vulgui, que no sigui excloent, que pugui anar des d'una família amb els xavals, amb els nens, fins als fans de cada grup que toca, fins als lletraferits que vulguin sentir els recitals o les taules rodones.
Què és el que heu preparat exactament de cara a aquesta jornada de diumenge? Perquè hi ha molta cosa i molt variada.
Hi ha moltíssima teca, la veritat. Tot comença amb unes rutes que hi haurà pel barri, per Sant Antoni, però que també aniran pel Raval i per Poble Sec, etc., que intenten repassar la relació del Batussi i del Casavella amb la música, un altre amb altres llibres o altres novel·les amb les que té alguna cosa a veure, i un altre merament biogràfica i sentimental és una ruta que recorre els seus escenaris, no? On va viure, on va tenir aquesta idea o aquesta altra. Això és a quarts d'11 i us heu d'apuntar a la web de Biblioteques de Barcelona, i llavors a partir de les 12, en sessió vermut, comença com el gran espectáculo de variedades, el gran festival, diguem, que intenta combinar una mica la música i el fet que sigui una novel·la també tan rítmica, tan musical, etc., amb la paraula, amb la seva profunditat. Llavors tot arrenca amb el Llumitus, està sonant amb un concert en sessió vermut d'un rumbero molt mític de la ciutat, que a més té tot el sentit del món, perquè va cantar a la presentació de la primera novel·la, fa molts anys, de la primera novel·la del Casavella. És una llegenda de la Roma catalana, i a partir d'aquí anem avançant, no? Hi ha una taula rodona sobre el dia del Batussi, entès com a gran novel·la de la transició, moderada pel Jordi Costa. Hi ha un petit concert del Pedro Burgueso de Claustrofòbia, el José L. Santiago de los Enemigos, que té una cançó inspirada en el Batussi també, i que apareix en el llibre, també farà un concert en acústic. No em vull deixar res, hi ha una segona taula rodona sobre el Batussi com a gran novel·la pop, i hi ha dos concerts finals molt locos, un d'un grup que es diu Los Perles, que fan rumba de benzinera però en clau punk, així guitarrera, i un altre Biscuit, aquest grup de Vilanova fantàstic que ara ha fet un disco de versions de clàssics en català amb el Riqui Gil, doncs faran grans versions de cançons favorites del Casavella. I entremig hi haurà algo molt interessant, que és que hi ha una adaptació teatral en marxa que s'estrenarà en el Teatre Lliure del Dia del Batussi, i el que farà l'Ivan Morales, que és el director, ha estret dos monòlegs importants d'aquesta funció teatral i els farà musicats amb la Bruna Cosí, i ara no recordo l'altre actor, amb acompanyament de trompeta i guitarra, vull dir, i recitals poètics del David Canyo. Hi ha mil coses.
No us ho acabareu.
No, i tot gratuït, com a l'amor.
I escolta, Miqui, tu que vas tenir una relació molt, molt propera amb l'autor, amb el Casavella, què creus que pensaria d'aquest homenatge?
Li faria bochorno, evidentment. No aniria, segurament, però jo crec que somriuria de lluny, diguem, si ho veiés. Jo crec que tot que aquest culte s'ha de fer una mica més gran. És una novel·la, realment considero que és una novel·la molt important i que se li ha de fer justícia, no?
Escoltàvem els Biscuit, precisament aquest disc que ha fet, que acaben de publicar amb el Riqui Gil, de Brighton 64, que també apareix a la novel·la. Per cert, també toca la banda de Pere del Río, que també apareix a la novel·la. És com aquest, això que dèiem, no?, d'aquesta recerca una mica subcultural que fa sobretot l'última part de la novel·la. Avui no tenim més temps, però és molt guai la relació que tenia el Casavella, que no tenim més temps per comentar, amb la música, la col·lecció de discos que tenia a casa, que es veu que era al·lucinant, els seus articles que té en premsa publicats són increïbles, els recomanem 100%, estan recollits en un llibre que recull els articles del Francisco Casavella, que es diu Elevació, elegància i entusiasmo, que és brutal. I d'aquí s'extreu aquesta carta que el Casavella va enviar al Quico Veneno, que és amb el que volíem acabar avui, i que no sé si el Miqui pot posar una mica en context o vol llegir directament.
Puc llegir directament, però sí que crec que dèiem abans que buscava aquest estil, no? Duro, hermoso y elástico. Jo crec que la millor manera d'entendre el Casavella i el magnetisme de la seva narrativa és llegint-lo. És la meva invitació. Estan els articles en aquest llibre tan bo que he recomanat, on estan tots recopilats, però també podeu trobar-ne a internet. Si voleu, cerqueu amb el nom, i encara pululen per allà com zombis increïbles peces ultra brillants, no?
Però com diu aquesta carta?
Mira, diu: en cuanto a la soledad, me gustaría añadir algo. Tú lo has dicho en tus canciones. Es importante no estar solo, es fundamental y está muy bien eso del cariño. Pero hay otra compañía que solo consigue el buen arte, y esa es la que tú me has dado en dos décadas y media. Aunque parezca ingenuo, e insisto, hoy en día todo lo justo, lo bueno, lo evidente, parece ingenuo. Si el arte tiene una finalidad, además de chinchar de mil maneras a los poderosos, a los farsantes, a los necios apacibles y a los tontos turbulentos, es que el lector o el espectador, quien lee, quien ve, quien escucha, no se sienta solo. Cuando acaba un libro, una película, cuando una canción llega al vámonos, uno sabe que sus sentimientos, sus pensamientos, su locura bendita son compartidos por alguien, y que ese alguien además se ha atrevido a hacer como que se lo inventaba al tiempo que se lo estaba inventando, y nacía el misterio de la creación. Y la creación es haberlo hecho antes, y bien, con precisión, con talento, con emoción. En fin, que estamos, como siempre, rodeados, y como siempre, los edenistas acabamos estoicos a fuerza de mirar los muros de la patria nuestra, que no es la de Quevedo, sino la de todos aquellos que a un tiempo aman la vida y odian la chapuza. Saben, contra el cínico, el valor de algo y el precio de casi nada. Pisan con alegría la cabeza de los reyes, y al atardecer se sientan contra una tapia polvorienta del sur pensando en el norte, o respiran el frío aire del norte con la mirada puesta en el sur. Yo, como remedio, tengo tu ejemplo, tus canciones y un pensamiento egoísta. Quiero más, hasta siempre.
Don Doncs aquesta és la carta que ens ha llegit el Miqui, que va llegir Casabella, que va enviar Kiko Veneno. Precisament ens acomiadem amb música avui de Kiko Veneno. Ha estat un plaer, Miqui, retrobar-te al programa per fer aquest homenatge també a Francisco Casabella.
Per mi també, sempre que vulgueu, ja sabeu, com a casa.
I Jordi, ens retrobem la setmana que ve.
Divendres que ve.
Nosaltres ho deixem aquí. Ara s'hi posen els del Tu diràs i els del No ho sé, tornarem dilluns, com sempre, a l'hora habitual, a les 8 del vespre. Que vagi bé, bona nit i bon cap de setmana.